Benvinguts i benvingudes a la retransmissió del primer acte institucional de la Festa Major de l'Espluga del 2014. Avui, en aquesta hora de la tarda, quan passem 5 minuts de 7:45, el que retransmetrem serà el pregó de la Festa Major. En l'acte intervindran l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, i el pregoner, que enguany és Joan Vilà Bosch. Segueix la tònica de tenir un pregoner de casa, si més no que hi tingui relació, i en aquest cas, doncs, Joan Vilà Bosch, que és una persona que treballa fora, però que sempre ha mantingut relació amb l'Espluga per mitjà de la seva família i d'altres amistats. És responsable d'una empresa turística, concretament director general de TUI, Travel Accommodation and Destinations, una de les divisions del gegant turístic TUI Travel PLC, i sota el seu lideratge la companyia va fundar Hotel Beds, que és el primer banc de llits a escala mundial. De fet, contracten llits i els comercialitzen, doncs, a altres empreses com tour operadors o agències de viatges. Tenen la seu a Palma, on hi ha 1.350 treballadors, i a nivell mundial, doncs, tenen molts més treballadors. Joan Vilà Bosch és llicenciat en Economia en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i és màster en Administració i Direcció d'Empreses per l'IEC, tot i que també ha fet programes de formació a escoles internacionals de negocis com la Columbia Business School i l'IMD de Suïssa, de Bern. Cercavila, doncs, que arriba aquí amb les autoritats i que donarà lloc al pregó d'aquesta Festa Major, repassarem una mica, doncs, el programa de la Festa Major d'aquest any 2014, que com cada any no té grans canvis, però sí que, doncs, també ho esmentava l'alcalde en la salutació que porta precisament al programa de la Festa Major, que es mantenen aquells actes que sempre hi són. I són actes potser que no sempre hi hem anat o que no tothom hi va, però que tampoc no fallen mai, cosa que vol dir que hi ha algú incansable, com moltes persones al nostre poble, que els organitza. Actes com la tirada social al plat, o el torneig de futbol, o els escacs, o la cursa de l'Espluga, que evidentment, doncs, omple tot el dissabte a la tarda l'Espluga, tot i que també es fan sardanes i alguna altra cosa. Hi haurà també a destacar enguany tres inauguracions, una important, bé, les altres també ho són, però una ho és més, suposo que perquè l'hem viscut tots bastant a nivell, doncs, quotidià, que són les obres del Coll Roig. Serà demà a dos quarts d'onze i s'encarregarà d'inaugurar-les Josep Poblet, que és el president de la Diputació de Tarragona. També hi haurà la inauguració del Parc Biosaludable, que es durà a terme a la una demà a la plaça Montserrat Canals, i la inauguració de la pista de pàdel de l'Espluga. Aquest repàs, també, a part de les inauguracions i actes que hem comentat que hi són cada any, també hi haurà, doncs, exposicions, inauguracions d'exposicions, cosa que també, doncs, acostuma a haver-hi per totes les festes, fires de l'Espluga. Una d'aquestes exposicions serà l'exposició de fotografies de les activitats del Centre Excursionista del Club Atlètic Espluguí, que es durà a terme demà a les 12 al Museu de la Vida Rural, i també la inauguració de l'exposició Joan Brossa, Escolta aquest silenci, que es durà a terme a les 7 de la tarda al Museu de la Vida Rural. A part d'això, hi haurà els actes... És que em diuen que ja han arribat. Ara veiem com arriba la cercavila, que baixa baixa del casalet amb els gegants, els nans, podem veure'ls tots i suposem doncs, que tot seguit arribaran les autoritats corresponents i que per tant començarà aquest acte. Tot i així, potser podem acabar de repassar les activitats esportives, com ara aquest primer torneig de pàdel que dèiem, o l'exhibició dels alumnes del Total Gym, que es durà avui a terme a 8:45 del vespre, escacs a cegues, el torneig de futbol sala, que com dèiem doncs es repeteix any rere any, la cursa, que evidentment és un dels actes més importants de la Festa Major de l'Espluga, i com a actes culturals doncs, també tenim el RUSC, que és un festival de poesia, la segona edició del Festival de Poesia que organitza el Museu de la Vida Rural, enguany doncs, per segon any, que és avui a la tarda, també 8:45, un cop ha acabat aquest acte del pregó que estem retransmetent. També hi haurà la cerca Vila Gran, que és, sortirà 8:15 de la piscina, demà a la tarda. Demà a les 10 de la nit es representarà l'obra de teatre Maró, a càrrec de Tratea Teatre, que és un altre dels actes culturals destacats d'aquesta festa major. També hi haurà la ballada de sardanes el dissabte a les 7 de la tarda, la gran ballada de tots els grups de cultura popular que ara mateix doncs, podem sentir perquè estan actuant els nans i els gegants. Els escoltem una mica. Doncs bé, els gegants i els nens actuaran en la gran ballada aquesta del diumenge a 2:15 del migdia i com a últim acte cultural hi haurà el concert del cantautor Cesc Freixas que presentarà el seu disc Protesta i que serà un dels actes que es durà a terme el dilluns de la Festa Major. Doncs aquest és el primer any que no es fa dinar popular i per tant s'han programat altres tipus d'actes com aquest concert del Cesc Freixas o com un espectacle infantil de l'Escuma al matí del dilluns doncs per tal de cobrir aquest dilluns de festa i amb què es clou la Festa Major de l'Espluga. I per nens també hi ha actes que són els únics que no hem repassat i que repassarem just abans de que comenci aquest acte del pregó. I el primer d'ells és un parc aquàtic que serà demà a la piscina a partir de les 4 de la tarda. És un gran parc aquàtic on poden anar i evidentment doncs, segur que s'ho passen bé els nens i potser els no tan nens si els deixen pujar. Després també hi ha un altre acte destacat perquè és el primer any que es fa, i és el Rusquet d'animació i poesia. És una mica fer el rusc del Museu de la Vida Rural, però en petit i per nens, i es durà a terme dissabte a 12:45 del migdia al Museu de la Vida Rural. I finalment, com ja hem dit, doncs la Festa de l'Escuma el dilluns a les 12 del migdia. Estem a punt ja veiem totes les autoritats col·locades, els nans que acaben de fer el seu ball i esperarem doncs, que pugin, com ja hem dit, en aquest acte intervindrà l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, i el pregoner, que és Joan Vilagost, del qual doncs, ja hem explicat una mica la seva trajectòria i per tant doncs, el per què és pregoner d'aquesta Festa Major de 2014 de l'Espluga de Francolí. Veiem doncs, que ja pugen l'alcalde i el pregoner a la taula on es durà l'acte, en aquesta plaça d'en Canós, avui dijous 24 de juliol, aquí a l'Espluga de Francolí, i que per tant doncs, obrirà d'una manera més institucional, més oficial, la Festa Major de l'Espluga. Hem recordat doncs, que hi havia autoritats, com tots els regidors de l'Espluga, però, per exemple, no hem recordat que hi havia també les pubilles i els hereus. I l'ambient que hi ha aquí a la plaça doncs és bastant propici per un principi de Festa Major. Veiem ara ja com es col·loquen. Mm-hmm. Bé, doncs l'alcalde ja comença a fer la salutació i per tant els deixem amb el pregó de la Festa Major de l'Espluga del 2014.
Sent? Ara sí. A veure, la gent que es vulgui quedar al pregó, sisplau que segui i començarem d'aquí un moment. Sisplau, la gent que es vulgui quedar al pregó, que es quedi aquí a la plaça. I els que no, sisplau, si no, això és molt difícil de fer. Bé, comencem, si no ens sortirem. Molt bona tarda a tothom. Joan Vilà, benvingut aquí a l'Espluga una vegada més. Regidores, regidors, pobilles, pobins, agrair la feina de l'Espluga FM Ràdio que emetarà aquest acte en directe. Més les paraules, jo crec que el Joan Vilà no caldria presentar-lo perquè heu vist en el programa de la Festa Major una nota biogràfica del que és ell. Estem molt contents des de l'Ajuntament de poder, any rere any, fer que el pregó de la Festa Major el vagin fent gent notable d'aquí a l'Espluga. No? I el Joan Vilà, sens dubte, és una persona notable d'aquí a l'Espluga, com han estat totes les persones que l'han precedit durant tots aquests munt d'anys. I és una persona d'aquelles noves generacions que aquella frase del president Pujol que deia l'ascensor social, no? Aquella gent que ha pogut formar-se en qualsevol àmbit ha tingut la possibilitat, la vida li ha donat la possibilitat, si s'ha esforçat com és natural, per poder ascendir i poder anar més enllà del que en principi serien les expectatives lògiques que teníem, no? I ell és un representant d'aquesta fornada, d'aquesta nova fornada. Avui que estem aquí a la plaça del senyor de Canós, i que tenim al darrere la casa pairal del senyor Carulla, jo crec que ell estaria molt content d'anar veient com tota aquesta nova gent que s'ha anat formant ha anat escalant en l'aspecte social, però també en vàlua personal i demostrant-ho, doncs, tinguent llocs de responsabilitat en cada un dels àmbits en què es troba. Jo crec que aquest és un fruit més de tot el que ha anat sembrant durant tot aquest munt d'anys, la cultura en general, l'esforç que va fer el senyor Carulla al seu moment, les famílies que han hagut d'anar fent aquest esforç perquè la gent es formi i comencem a veure molta gent que ja destaca pel damunt de la mitja. I això és un tema absolutament estadístic. Quan hi ha molta gent que es forma, que està formada i que treballa, hi ha la possibilitat que surtin gent bona que destaquin pel damunt. Quan això, aquesta base no hi és molt més difícil. Bé, doncs el Joan representa això. Ell és llicenciat en Econòmiques per Barcelona, va fer un màster en l'IES, ho diu el programa, i llavors ha fet la formació. Però jo crec que el més important és aquest esperit de superació. Ell va començar aquí a l'Espluga, al Casal, després va anar a Salou i després es va desplaçar pràcticament doncs, a Palma, que és allà on ha desenvolupat la seva feina professional i avui és un alt directiu d'una empresa turística molt important. Una empresa que té 3.800 i pico de treballadors, si no recordo malament què diu el programa, jo perquè veiem que està sol. Déu-n'hi-do. Perdoneu, si és una falta d'educació. Doncs, ara em despisto. Bueno, doncs deia que una persona que està al capdavant amb una empresa que té 3.800 treballadors significa una responsabilitat molt alta, vol dir una vàlua personal. Per tant, Joan, ens honores poder-nos fer aquest pregó i sense res més donar-te la paraula. Moltes gràcies.
Benvolgut senyor alcalde, autoritats, familiars, amics, espluguins i espluguines, molt bona tarda a tots. Moltes gràcies senyor alcalde per les teves amables paraules. No voldria pas començar sense agrair-te també a tu David i a la resta del consistori pel fet d'haver pensat en mi com a pregoner. Al cap i a la fi, la festa major no és sinó la festa de totes les festes, la més intensa, la més diversa, i de molt també la més llarga. És un honor, per tant, el fet de tenir aquesta oportunitat i m'omple de satisfacció l'estar avui amb tots vosaltres. Pels que no em conegueu prou bé, dic que tal com ha dit el David, vaig néixer aquí a l'Espluga fa 51 anys, si bé porto vivint fora des dels 18, amb l'excepció d'un parèntesi d'un any a l'Espluga quan en tenia 23. Tota la meva família és espluguina, els meus estimats pares, el Joan Vilà de Can Quatranques, la Josefina Bosch de Can Biela, viuen a l'Espluga i tinc també tiets, tietes, cosins i cosines que viuen aquí. Des de fa uns 15 anys visc a Mallorca, el que ha fet que les meves visites a l'Espluga siguin menys freqüents que abans d'aquell canvi de residència. No he tingut en aquest aspecte la sort del meu germà Jordi, que el viure a Barcelona els facilita que puguin venir molts caps de setmana. Però que no visqui aquí, o que no vingui tot el que m'agradaria, no vol dir que no senti els colors. Em sento espluguí com el que més, i sempre tinc el meu poble present. Els meus amics, no espluguins, fins i tot em fan sempre broma, perquè a vegades estan de viatge amb ells, dic per exemple, això a l'Espluga és millor, o sí, és bo, però no com el de l'Espluga, o això també ho tenim, o això també es fa a l'Espluga. I els meus amics em diuen fent conya, clar, l'Espluga és centre de l'univers, o clar que sí, l'Espluga és el centre de la civilització occidental. És que en el fons no me'n puc amagar de l'estimació cap al meu poble. I als meus amics els he dit que solament pots ser un veritable ciutadà del món, que és com a mi m'agrada veure'm, si tens unes fortes arrels. Els meus primers records de l'Espluga són curiosament de l'antic col·legi de les monges, on vaig fer el preescolar o com es digués llavors. Els meus amics de ciutat es queden tots sorpresos quan els dic que amb 5 anys anava caminant tot sol a l'escola. És que era lo normal, igual que ho era que les portes de les cases estiguessin obertes durant el dia i es tanquessin amb clau solament a l'anar a dormir. Eren altres temps. Me'n recordo de la germana Carme, que em va descobrir un misteri que no és a l'abast de tots els mortals, el gust per les matemàtiques. Un llenguatge perfecte i universal que vaig descifrar de molt petit i he practicat des de diferents angles i intensitat durant la meva vida acadèmica i professional. Me'n recordo molt del meu padrí Joan, que vivia amb nosaltres, asseguts tots dos a la fresca al vespre dels estius a l'entrada de casa al carrer Major, fent la petar entre nosaltres i també a molts dels que anaven passant per davant de casa. Que jo recordi, tots els diumenges, sense excepció, mentre varen ser vius, vaig anar a veure els meus padrins Antoni i Emília. Tinc molts bons records de tots dos i clarament han sigut referents també a la meva vida. Tinc present com si fos ara les llargues tardes jugant amb altres nens a la plaça de l'Església, a la placeta dels Peixos. Els col·legis no eren mixtes i, clar, amb les nenes no s'hi jugava llavors. Era una època en què els dies eren eterns. Cada dia teníem temps de jugar a tot tipus de jocs i arribar just per sopar a casa. I, per suposat, no hi havia dia en què algú no acabés nafrat. El diumenge era un dia molt especial per tots els nens i nenes perquè la tarda anàvem al cine del Casalet. En aquella època el Casalet feia un programa de dues pel·lícules. La bona, la segona, era normalment de l'oest, d'arts marcials, de guerra, o almenys és el que recordo. Quan sortíem del cine ens sentíem com herois, experts en la pràctica del Kung Fu o d'armes de tot tipus. Érem invencibles i, per suposat, ho volíem demostrar. L'anar a estudiar a la Mercè de Montblanc em va obrir una mica el meu món i vaig descobrir que fora de l'Espluga també hi havia vida racional. És broma, això, eh? Però el cert és que en aquella època la rivalitat entre els pobles de la Conca era gran. No sé com deu anar ara aquest tema. A partir de l'adolescència vaig començar a participar en moltes de les entitats i activitats que es feien a l'Espluga en aquella època. Així, per exemple, vaig fer d'alcalde el primer carnaval que es va celebrar ja en els inicis de la democràcia. També vaig col·laborar amb la Cavalcada de Reis durant 5 o 6 anys, vaig sortir moltes obres del grup de teatre del Casal, vaig ser un dels organitzadors de la cursa, fundador amb altres de l'Espluga FM Ràdio, etc, etc. Estic molt orgullós d'haver participat en totes aquestes activitats i entitats. Ja sé que avui en dia funcionen a un nivell més alt que en els meus dies. A més, s'han afegit amb molta força d'altres com els Grallers, el Vall de Bastons, els Diables, els Armats, etc. Alguns dels quals no existien als anys 80. A partir dels 15 anys, sempre vaig treballar els estius. Quan va néixer la meva primera filla, que per cert en tinc dues, jo ja tenia 33 anys. Vaig adonar que feia 18 anys que no havia fet cap tipus de vacances a l'estiu. Ni me n'havia adonat. Perquè el que sí que em vaig emportar de l'Espluga és moltes ganes de treballar, de fer les coses ben fetes i una sèrie de valors com l'humilitat, el compromís, la responsabilitat, el respecte als altres i el treball en equip que sempre m'han acompanyat. I és que en el fons, viure i créixer en un poble penso que és molt, molt més formatiu per un nen o jove. La millor forma d'agafar de manera natural valors i actituds que l'acompanyaran de per vida. Quan veig l'èxit de Facebook, sempre penso que és degut a que la gent de ciutat no ha tingut mai l'experiència de créixer en un poble, de viure en un entorn on tothom es coneix, tot se sap, molts et poden ajudar i també alguns criticar. Un entorn molt participatiu i enriquidor, com és el que té el viure en un poble durant la teva joventut. En el fons, els urbanites tenen la necessitat de tenir el seu propi poble, el seu Facebook, un poble virtual, evidentment, que reprodueix molts dels elements del que seria un poble real. Em preguntareu a què m'he dedicat des que vaig marxar ja fa més de 30 anys. Doncs després d'estudiar, he treballat el que jo anomeno la indústria turística. I li dic indústria, perquè no es pot dir d'una altra manera, a una activitat que genera el 9% del producte interior brut mundial i un de cada 11 treballs a tot el món. El turisme és un motor del creixement econòmic, del desenvolupament i, molt important, de la creació d'ocupació. El turisme s'ha convertit en una activitat vital per a l'economia dels països més avançats, però encara més pels que estan en vies de desenvolupament. La indústria turística, moltes vegades no prou valorada pels governs i l'opinió pública en general, s'ha mostrat molt resistent a la crisi, amb excepcions, evidentment. Els darrers anys, per exemple, els destins d'interior de Catalunya i Espanya, que depenen molt del mercat turístic domèstic, també han patit. Però en general, el turisme ha aguantat bé el temporal. Això és degut a la seva pròpia natura. La gent viatja per tenir noves experiències, per conèixer nous llocs, noves cultures, nous menjars, noves persones, per desconnectar, per descansar i molts també per cansar-se. I habitualment tot això es fa amb les persones que més estimem, siguin família o amics. A nivell mundial s'ha vist que la gent no està disposada a renunciar a viatjar ni que l'economia no acabi de funcionar. Viatjaran menys o gastaran menys quan viatgin, però molt important, seguiran viatjant. Fins i tot en els països en vies de desenvolupament, un dels primers somnis que la gent vol aconseguir quan va pujant poc a poc a l'escala social és el de viatjar, conèixer nous mons. A mi, la meva feina m'ha portat a viatjar molt, visitant un centenar de països en aquests darrers anys. Em preguntareu, i quin destí és el que més t'ha agradat? He de dir que he vist llocs magnífics en tots els continents, però sempre he dit que hem nascut en un lloc privilegiat. La cultura, l'art, els monuments, les tradicions, les festes, les ciutats, els pobles, els paisatges, les platges, les muntanyes, la gastronomia que tenim a Europa, i especialment l'Europa mediterrània, és una combinació guanyadora. Els xinesos ho tenen molt clar i diuen els Estats Units per la tecnologia, la Xina per produir i Europa per visitar-la. Jo, quan he viatjat, he tingut un avantatge sobre la majoria de gent. Per la meva feina relacionada amb el turisme, quasi sempre he visitat els destins acompanyat d'experts locals, gent orgullosa i apassionada del seu país, que volen ensenyar-me i que experimenti el millor del seu destí, motivats a demostrar-me que el seu país és especial i ha sigut, en moltes ocasions, una experiència repetible i inolvidable per a mi. Una de les primeres coses que veus quan viatges fora d'Europa és la diferent estructura econòmica dels països. Jo, com a economista de formació, m'hi fixo molt. Tenint en compte que l'economia és ja global, sembla imprudent prendre les nostres decisions com si la resta del món no existís. Prenem com a exemple la despesa social i el seu impacte. A Europa hem aconseguit en els darrers 50 anys el que anomenem l'estat del benestar. I pràcticament tothom, i també tots els partits amb matisos, pretenem que es protegeixi. Però, per altra part, les dades són les següents. A Europa, amb solament un 7% de la població mundial, acumula ja el 45% de tota la despesa social a nivell global. Evidentment, el 93% restant de la població mundial tindria moltes més raons per queixar-se que nosaltres. Aquest gran desequilibri provoca dues coses. La primera és que la resta del món vol pujar el seu nivell de vida emmirallant-se en l'europeu i tenen una gran ambició sana per aconseguir-ho. El dinamisme en la creació de nous negocis, la rapidesa en el desenvolupament de noves idees a l'Àsia, alguns països d'Amèrica Llatina i fins i tot alguns països de l'Àfrica és en moltes ocasions superior al que nosaltres tenim. Això provoquen en molts casos els nostres propis governs, que semblen sovint més interessats en posar traves que en fomentar la creació de negocis i d'ocupació. La segona gran conseqüència d'aquest desequilibri és que la resta del món, de mitja, han de treballar solament fins a finals de març per pagar la despesa pública de tot l'any. I dic solament perquè nosaltres, en canvi, hem de treballar fins a quasi mitjans de juliol per pagar tots els impostos directes, indirectes, tributs, quotes de seguretat social que financin la despesa pública. És a dir, els catalans, per exemple, fa solament 10 dies que el que guanyem va a la nostra butxaca. Fins llavors, tot el que hem guanyat ha anat per pagar els impostos de tot l'any. El que passa és que hi ha tants impostos diferents i repartits durant tot l'any que no ens n'adonem. Aquesta diferència tan significativa a nivell impositiu té conseqüències molt rellevants. En una economia global, com estem avui en dia, som d'entrada molt menys competitius. Perquè al final, un impost no és sinó un cost encobert. I ja ho hem vist durant aquesta darrera crisi. Mentre la resta del món la recuperació va començar ben aviat amb un alt creixement econòmic i altra creació d'ocupació, a Europa li està costant moltíssim arrencar. I encara no està clar quan arrencarà de veritat creant nova ocupació en grans quantitats, que és el que necessitem. Si volem mantenir la despesa social a Europa, que volem, i per tant estar obligats a uns impostos molt més alts que la resta del món, solament ho podem fer si anem cap a una combinació de models de negoci on puguem tenir una major competitivitat respecte als altres, similar al que ja tenen, per cert, els països escandinaus o Alemanya. I aquests negocis solament poden ser o d'alt nivell tecnològic, d'alt nivell de disseny, d'alta qualitat del producte i, per últim, el desenvolupament del sector turístic, on tenim una gran avantatge competitiva. I és que, en el fons, la resta del món, i moltes vegades no ens n'adonem, tothom, a la resta del món, tothom vol visitar Europa. No estaria de més que els polítics ho tinguessin present. Deixant ja de banda l'economia i tornant a les diferències entre els distints països, a mi em recorda de vegades l'experiència de jugar al carrer. Tots els nens són molt diferents i és molt fàcil barallar-te, fins i tot més fàcil que fer amics. Però en el fons tothom és igual. Amb els països passa una mica el mateix. Al final del dia tots som persones amb els nostres propis interessos, inquietuds, temors, passions. Tots tenim famílies, amics que estimem, que volem protegir i ajudar. Tots tenim els nostres coneixements, les nostres habilitats, els nostres valors. A nivell professional, en el que en el fons tots som iguals, ho he portat fins a les darreres conseqüències. Rodejant-me sempre d'equips internacionals, gent amb diferents coneixements, experiències, origen i idioma. Perquè si al final el que vols és desenvolupar un negoci internacional de veritat, no hi ha manera de fer-ho millor que amb un equip heterogeni en tots els aspectes. No és fàcil de bon principi, però la que comença a rotllar pots arribar a tenir un dream team. Si bé, com he dit, tots ens semblem molt, la gent a diferents llocs tenim costums diferents. Per exemple, en el menjar. Fa 15 anys estava de viatge a Puerto Vallarta, a la costa del Pacífic de Mèxic, i em va passar un cas ben curiós que ho reflexa molt bé. Estava tornant, ja cap a l'aeroport, quan vaig veure un mercadet de fruites i verdures. Vaig dir-li al xofer que s'aturés uns minuts perquè volia comprar uns pebrotets, que allí n'hi diuen xiles, que m'agraden molt. Es diuen jalapeños, segurament molt els coneixeu, són una mica picants, però tolerables pel paladar mediterrani. El xofer era un mexicà-mexicà. És a dir, perquè ens entenguem, els seus avantpassats fa 600 anys ja vivien a Amèrica. Solament uns minuts després de tornar al cotxe i seguir direcció a l'aeroport, va succeir una cosa sorprenent. Vaig començar a suar de valent. Van començar a porrar-me els ulls. Em va començar a caure els mocs. No ho podia entendre. Llavors vaig veure el que estava passant. El meu xofer mexicà-mexicà també va fer una compra al mercat. Va comprar habaneros, els xiles més picants que existeixen. Uns xiles que per nosaltres són extremadament picants i que no tolerem gens bé. Solament una punteta d'un habanero pot fer que un plat sigui menjable per nosaltres. Doncs el senyor en qüestió tenia una paperina d'habaneros al seient del costat i se'ls anava menjant alegrament com si fossin cireres mentre conduïa. En canvi a mi, solament el baf que desprenien va fer que arribés a l'aeroport completament amarat. A diferents països, diferents formes de relaxar-se. Fa uns 8 anys van comprar una empresa a Àsia que estava instal·lada a diversos països de la regió i que després va resultar molt important en la nostra expansió. Estàvem, el meu director financer i jo, a Bangkok, amb un dels antics propietaris, un mig xinès, mig francès, que va viure la seva infantesa a Uruguai, si bé després ja ha viscut sempre a l'Àsia. I després de 2 dies de treball intens amb ell, ens va dir que volia convidar-nos a un massatge tradicional tailandès, en concret un massatge als peus, i que ell coneixia el millor lloc de tot Bangkok. Dit i fet, vàrem anar directament de la feina al saló fent els massatges. La primera sorpresa és que les massatgistes eren una combinació entre infermeres i monges, lluny del que esperàvem, ja m'enteneu. Ens vàrem posar tots tres a la mateixa habitació, cadascú amb la seva butaca i la seva massatgista. El meu company i jo vàrem estar cridant i plorant de dolor durant tota la sessió. A la butaca del costat estava el nostre anfitrió roncant del relaxat que el deixava aquest tipus de massatge. Evidentment, a nosaltres dos ens hagués relaxat molt més una capbussada a la piscina de l'hotel. També, entre un país i un altre, la manera com es valora la vida o fins i tot el nivell de risc que prens a diari és molt diferent. Així fa uns 6 anys estàvem al Serengeti per feina, un dels grans parcs naturals d'Àfrica ple d'animals de tot tipus i especialment interessant de visitar quan hi ha les grans migracions d'antílops. Anàvem amb un jeep completament obert, conduït per un xòfer que ens va dir que era un massai. De cop i volta veiem, a certa distància, un grup de 3 guepards. Els guepards són uns felins que poden córrer més de 100 km per hora i que estaven descansant a l'ombra d'un arbre. El xofer es va dirigir directament cap als guepards i nosaltres portàvem el cotxe, com he dit, completament descapotat i nosaltres, clar, ens vam començar a posar nerviosos i neguitosos del que pogués passar. Vet aquí que el massai posa el jeep a uns 3 o 4 metres dels guepards i quan està allí no se li acudeix res més que per al motor del cotxe. I va i diu: "No tingueu por, que amb el ràpid que poden anar, quan ens han vist ja no teníem escapatòria. Si no ens han atacat, vol dir que estan farts." I així vàrem estar uns 10 minuts allí parats, sense cap tipus de protecció, mirant com descansaven els 3 guepards. Impensable prendre aquest tipus de risc a Europa. Una cosa que tenim en comú totes les cultures és que fem festes per tot i de tot tipus. Els humans som essencialment éssers socials i gaudim molt de celebrar les nostres festes amb les nostres famílies, amics, veïns i també està obert que forasters puguin participar-hi. I la nostra festa major n'és un clar exemple. Que comenci doncs la festa, bona festa major a tots, visca l'Espluga.
Doncs fins aquí la retransmissió d'aquest pregó de festa major, d'aquesta festa major del 2014 de l'Espluga de Francolí. Els l'hem ofert la Laia Torres, jo, a la locució, l'Àlex Camón i el Marc Roca, el control tècnic. I bé, doncs esperem que, com ha dit el pregoner, acabeu de gaudir o comencem a gaudir tots junts d'aquesta festa.